La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és 12 de juliol i tenim una notícia d'última hora. La Fiscalia no s'oposarà a reintroduir el toc de queda i a limitar a un màxim de 10 persones les reunions socials, com demana la Generalitat davant de l'augment de contagis. En aquest cas, el Consell espera entre avui i demà que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana diga si la proposta ix endavant o no. Recordem que podria ser la Fiscalia la que s'oposarà a les mesures requerides i ara serà, com no s'oposa, serà la sala del contenció del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana la que resoldrà l'assumpte. En principi, Fiscalia no s'oposa, per tant esperarem a què ens diu el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Ara sí, comencem, protagonistes Vila-real. Molt bon dia, Víctor Manuel Rubio Poveda.
Molt bon dia, Susana.
I també molt bon dia, Maria Ventura López.
Molt bon dia a tots i totes.
En este cas, els jutges van rebre la petició de la Generalitat el passat divendres i, segons els tràmits oficials, se va remitir també a Fiscalia per a que es pronunciassi, algo que acaba de fer en sentit favorable. Les mesures requerides per al Consell fan referència al toc de queda nocturn entre la 1 i les 6 del matí en 40 municipis on n'hi ha alta incidència del coronavirus i la limitació de les reunions socials a 10 persones en tots els espais. Això era exactament lo que la notícia d'última hora. El que passa que crea confusió. Víctor?
Sí, ja pareixia que era clar que anava a tornar el toc de queda, però sembla que no és del tot tan clar.
El que passa, Maria, que quan Fiscalia no es oposa...
Pareix que donarà vistiplau, no?, a este desig que té el Consell de ficar a enixos 64 municipis de la Comunitat Valenciana i se, diguem, i se toc de queda, que recordem que així a Castelló, com els més destacats, és Benicàssim i Montanejos, no?, com més turístics. Teníem a Ludiente, a Zuevar, que jo recorde, Montan, i no sé si
Benicàssim,
Benicàssim, clar, Benassal no. Benassal, almenys la setmana passada, quan jo vaig donar així la informació, no estava dins d'eixe llistat. Com a principals, Montanejos i Benicàssim, com influència dels més populars en el moment turístic i estival que estem. No?
Benassal, el que passava és que no obrien el centre de salut que necessitaven per aquella zona.
Mira, si vols, et recordes Ludiente, Sot de Ferrer, Benicàssim, Soneja, Barracas, Montanejos, Xóvar, Azuévar i Montan.
Uau. Uh-huh. Tenemos ministra nueva en la Comunitat Valenciana.
Correcte, sí.
Concretament, sí. L'alcaldessa de Gandia. Ella també era la secretària general del Partit Socialista de Gandia, és enginyera de telecomunicacions i ara serà la ministra de Ciència.
Sí, correcte. És Pedro Duque, no?, l'astronauta, i és l'alcaldessa de Gandia. Tota una sorpresa, no?, perquè pareix que el municipalisme i la presència femenina entra en força, no, Susana?
El que hem deduït este matí, quan ens hem retrobat tu i jo, ha sigut Això, precisament. Mm-hmm. Pedro Sánchez, a més, en el seu compte de Twitter, bueno, agraït que ja han pres possessió del càrrec. A més diu: hoy comenzamos una nueva etapa en el Ejecutivo con un equipo que aportará juventud, cercanía y experiencia en el servicio público para acometer una recuperación justa, social, digital, verde y feminista.
Feminista, feminista.
I jo diria municipalista.
Això és veritat, tindrem moltes alcaldesses, no?, a formar part d'aquest nou equip de govern.
Ahir comentava, lògicament, pues, bueno, ha sigut, a veure, estos canvis normalment se fan en cap de setmana, a veure com van digerint-se,
sí, 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 sí.
Perquè així a dilluns ja s'han format moltes opinions, també estem parlant tu i jo, això, Maria, i a mi me recorda molt el discurs en aquest moment que té Compromís, allò del municipalisme.
És que fixa't que jo crec que els ajuntaments han fet molta força en tot aquest tema del Covid i de la pandèmia, uh-huh. I es denota, no?, que la cercania és el que més arriba al ciutadà, al fill, al cap, no? I la bona política arriba mitjançant el consistori, si ens agrada més, i és on més es pot veure la política d'un partit o d'un altre, no, Susana? A quina línia va dirigida, no?
Boris, fent referència, hi havia gent que m'envia mensatges i dia, pues, quina, no sé, una alcaldessa de Colba, ministra, és dir, i hi havia gent que al contra dia, val, almenys està gestionat la població.
Sí, sí, sí. No, i que té una bona formació darrere, no? Com tu bé has dit, perquè és enginyera de telecomunicacions i és bona per a aquesta tasca de ciència i innovació, també, Susana. Que també tenen que tindre un cert bagatge de lo que ells es van a ficar endavant, no?
El que ens ha sorprès ha sigut les destitucions. L'apartar del tsunami que ha fet Sánchez entre els seus ministres, per exemple,
Carmen
i gent
Calvo,
de confiança.
Carmen Calvo, per exemple, no? Que ja es deia la setmana passada que és rumor, o sigui, hi havia rumors damunt la taula, no?, que anaven a apartar-la i finalment així ha sigut, no? I bé, el seu cap de premsa, Susana, Iván Redondo, també ha caigut, no?
Jo lo d'Iván Redondo era el que tu més comentaves este matí, Maria. I també t'ha agradat molt el nom de la nova... ministra de Justícia.
D'educació, Pilar Alegría. O sigui, me pareix meravellós, perquè vosaltres sabeu que m'agrada molt els cognoms i tot això, i Pilar Alegría em pareix molt bona elecció simplement per el seu cognom, per a educació, no? Però és veritat que jo, per exemple, m'agradava molt l'estil d'Isabel Cela. O sigui, m'agradava molt escoltar-la com parlava i tot això, i la tiraré a faltar dins de l'equip de govern, eh? Tinc que ser sincera, Susana.
Ella comentava en la seva compareixència, després d'haver-se dit la cartera, que sempre ha pensat que educar és ensenyar i encontrar la pedra valuosa, el tesor que està amagat en la teva pròpia casa. I l'educació és un tresor. Això deia ella quan estava cedint la seva cartera. Els ministres d'Unides Podem...
Tots. Es queden tots.
Comencen i acaben, per lo vist.
Sí, sí.
I...
sorprenentment.
Carmen Calvo també deia que
Félix Bolaños.
Este és el traspasso més amoroso de la política espanyola. Per què?
Perquè deien com que era el més polític, el més neutral de tots, no? Com més de la confiança de Pedro Sánchez, crec.
És que, clar, també hi ha gent que diu... Jo recorde que Iván Redondo, una de les declaracions, va dir: jo, si mi jefe me dice que hay que tirarse por el barranco, se tiran. I ara que la gent diu, pues ja has fet el que ell t'ha dit.
Sí, no?
No sé, jo no crec exactament... Hi haurà ni hagut reunions privades que nosaltres desconeixem, evidentment, i que hauran tingut...
Ojalà les coneixerem, Susana, de primera mà, i estiguem ahí a un raconet escoltant-nos tot, no? En una esquina de Moncloa, escoltant i veig
pues
el que passa per ahí.
Maria, tu saps perfectament que nosaltres hem estat en rodes de premsa, en reunions, que potser han estat a prendre una decisió en quant a convenis i demés, i no hem pogut traslladar exactament o textualment el que estaven passant dins, perquè també l'oient o l'espectador, quan ho rep, diu...
No.
¿Cómo?
¿Cómo? Sí, sí, sí.
Això no és aixina. Mira el que ha passat en el ministre de Consum. Ha dit, gestionen menjar carn i pobre. Pobre, dic jo, bueno, no és pobre, al final ha sigut víctima de les seues paraules. Tu eres una persona molt... que mediàticament pots influir molt.
Li ha traicionat la manera de fer-ho, perquè no era la millor manera de traslladar esa campanya publicitària que volien fer. O sigui, el contingut no està malament, o el que volen traslladar a la ciutadania, però és veritat que la resta del món s'ho ha agafat com anem a ser tots veganos i no menjar carn. I això tampoc és. Simplement la manera o com l'han assessorat per a fer-ho, pues no ha sigut la millor manera.
No vaig a tirar cap a casa, però òbviament d'on és ma abuela o la gent menja carn o ho passaran
amunt
o malament.
És que és el que jo t'estic dient, no m'estàs escoltant. No t'estava dient que no menjares carn. Simplement que és veritat que el consum de carn és molt alt i tenim que anar enfront a un programa de l'Agenda 2050, crec que és, que mos manen des d'Europa, que és veritat que per al nostre benestar i per a la nostra salut hi ha que menjar més verdura que més carn, però això no significa que no se vagi, que se vagi a acabar amb tota la indústria de la carn. No és isa la lectura, però que s'ha volgut fer isa pels mitjans de comunicació i tots els lobbies, òbviament.
Última notícia que ha publicat ABC. La Guàrdia Civil estreixa el cerc sobre Francisco Puig, el germà del president de la Generalitat Valenciana, i els seus socis en empresa de comunicació, d'acord amb la informació que hem tingut d'ABC. L'equip de delits econòmics ha remitit un ofici al juzgat d'instrucció de València que investigarà les 6 presumptes irregularitats en les subvencions a les empreses de comunicació. Els Ports, Masmut, dirigides per el germà del president de la Generalitat, i Criol, també Criol, Canal Maestrat i Televisió de Castelló Retransmissions, propietat de la família Adell Bover. Cuidao, que qui la fa la paga. I no dic que a vegades això s'hagi fet de forma... Llevem la responsabilitat que sigui intencionadament, però si no s'han fet les coses totalment en regla, és dir, si jo he de complimentar 10 documents, no en complimente 9 perquè un me l'hagin dit de paraula. Ja no dic que no me ho hagin ni arribat a dir, val? Perquè les concessions públiques són concessions públiques. Anem a publicitat i anem a les notícies.
Estàs a la 92.2 FM. Jardineria Gil Miguel Folk vol agrair al Villarreal Club de Futbol haver fet possible la il·lusió de tot un poble. Hem fet història. Gràcies, Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Llega el verano. Sol, playa, diversión y el verdadero sabor americano con nuestra gran Mac Steam Cheese Buffalo y las nuevas Mac Shaker Fries con sabor a queso. Pídelas con tu refresco y por un euro más completa tu Mac Menú con una toalla exclusiva de los Minions.
El verano en McDonald's tiene Taste of America. I'm loving it.
Y me solta el cabo. La Pelu se traslada a la calle José Ramón Batalla número 44 en el Barranquet de Villarreal. Confía como siempre en La Pelu. Ahora, La Pelu de Azucena. Somos el mismo equipo humano, con una imagen renovada, nueva ubicación, pero con la misma profesionalidad, calidad, excelencia y buena atención. Pide cita ya en la calle José Ramón Batalla número 44 o llama al 964-520472. Porque en La Pelu de Azucena sienten amor y pasión por lo que hacen, como el Villarreal Club de Fútbol.
El amante a Elia Leal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Tornem i ara sí, Maria, les notícies autonòmiques, locals, sí, provincials.
Sí, passem directament a les provincials, perquè com ja sabeu, avui no hi ha xifres de Covid, les novetats ja les hem dit totes al principi, perquè estem a l'espera de que aquest toc de queda es pugui aprovar en aquests municipis que ja hem anomenat, i veurem si algun més es suma a la llista, no?, després d'aquest cap de setmana. Per tant, es comencem parlant de turisme, perquè el president de la Diputació de Castelló, José Martí, ha celebrat la volta sense incidències de Castelló Sènior i recorda que segueix obert el termini d'inscripcions per a viatjar després de l'estiu. O sigui que ja saben que tota aquesta informació està a la nostra pàgina web per si es volen informar d'aquest pla de Castelló Sènior. Passem a parlar de successos, perquè hi ha hagut un detingut, és un presumpte autor de 4 robatoris comesos en la localitat d'Ulldecona i buscat per un xusgat de Vinaròs.
Aixina és, la Guàrdia Civil ha establit un dispositiu i per averiguar els motius d'esta fuga. Este home, pues bueno, quan va veure que estaven darrere d'ell, es va fugar i van allar a escassos metres del seu vehicle un rifle d'aire comprimit del calibre 5x5, dos plaques solars, dos bateries, un inversor con los accesorios, 3 bicicletes... Bueno, és que és increïble la quantitat de coses que havia anat emportant-se. Per què? Què feia? Pues, lo que feia era hurtos al terme i a les explotacions agrícoles i ganaderes. I ho feia d'una forma prou en molt mala bava, perquè ho feia a la força i reduint a les persones. Però això ja directament, este home ja està a bon recaudor i el tenen on té que tindre i és... pues bueno, on té que estar tancat perquè si els animalets poden estar tancats ja.
Exacte. I Susana, si hem parlat de la precaució de les platges, la precaució de les piscines, pues arriba també la precaució als tois i poses dels rius, perquè efectius dels parcs de bombers de la Plana Baixa i Espada Millars van haver de rescatar el dissabte a un home que s'havia quedat atrapat en un toi del qual no podia eixir, a Alcúdia de Veo, exactament en la coneguda Cova del Toro. Afortunadament el senderista no va patir cap lesió, simplement pues això, no va saber eixir per el seu propi peu del lloc en el qual s'havia ficat i d'ahí que demanarà pues ajuda als efectius, no? Però cautela també, prudència, per si no sabem on ficar-nos, no mos fiquem, no?
No, espera un moment, i després què te passen? La factureta.
La factureta, clar. Si no,
estem parlant de que te passen una factura. Sí, o sigui, sí, te diuen clar el que costa el teu rescat. Per què? Pues perquè és que no tenim senderi.
Clar,
val?
Clar.
És dir, tu pots tindre una mala pata. Aunque jo supose que n'hi ha una diferència entre la gent a la que li passen factura i la gent a la que no li passen factura. Val? Pues a lo millor, no sé, tu pots tindre un toc una carretera que baixi el... Jo què sé, una situació estranya. Però una cosa és el que ha sigut... un infortuni, una altra cosa és el que tu t'has buscat, que ahir, a més de que després d'un final, en este cas, un final feliç, que tot ha estat bé, però bueno, no és tan feliç pel compte del banc.
Exacte. I si et pareix bé, anem ja a parlar de les temes de nivell local. Es comencem en Onda, perquè l'Ajuntament renova per al curs 2021-2022 els serveis de bus gratuït per a 250 estudiants, no?, que podran anar pues, això, de manera gratuïta a Luchi. Però és que, a més, Onda també s'alia a Màster, a Sebec i a Anfec per a redactar el nou pla de transport públic a les zones industrials, no?, per a que arriben a totes parts, no? I bé, seguim en estiu perquè torna el calendari taurí, pareix que torna la normalitat, perquè Borriana viurà una setmana de fira taurina amb motiu de les festes de la Verge del Carmen del 15 al 25 de juliol, amb concursos, exhibicions de bous en el recinte taurí que s'ha instal·lat a aquest efecte en l'avinguda de la Mediterrània en la zona de la platja de l'Arenal.
O sigui, playa portàtil.
Clar. Plaça portàtil. No és la primera volta que directament...
Playa portàtil.
Ojalà, desitgem una platja portàtil, que a lo millor això, pues una piscineta, Susana, dices xicotetes, pot ser una platja portàtil.
Mira,
eh?
Jo, Playa portátil. Y me estoy imaginando al alcalde de Villarreal, a José Benlloc, de manera la panza portátil.
La platja portátil, así, ¿no? Bueno, després d'això, plaça portàtil de Bous. No és la primera volta que per a aquestes festes, sense, o sigui, ja quan era normalitat, abans del Covid, no? Els temps d'abans del Covid, ja ho feien aixina, no? Així que serà tot normal. Però també l'Ajuntament de Montcof ha programat una intensa activitat tant lúdica com religiosa per a celebrar les festes patronals de Santa Maria Magdalena, que l'agenda d'activitats pues, va començar el divendres 9 de juliol, que vam veure ja, pues, en recordeu de quan es feien presentacions de regines i dames del poble? Doncs bé, pues, ja han tornat. I finalitzaran el 28 de juliol i el dijous 22 de juliol també serà el dia de la festa major. Tota la programació al complet, com sempre, a la nostra pàgina web, que és www.radiovilareal.es.
Que m'agraden aquestes notícies.
Sí, veritat. I després de totes aquestes festes i totes aquestes platges portàtils que desitgem, passem a parlar de Vila-real. Perquè, finalment, Adrián Casabó ha sigut ratificat aquest cap de setmana com a nou president del Partit Popular de Vila-real en el congrés local que es va celebrar a l'Auditori Músic Rafael Beltrán.
A més, han penjat diverses fotos, estava recolzat per quasi tota la plana major del Partit Popular, quasi tota, no faltava pràcticament ningú. Veurem si serà un bon rival davant de l'actual alcalde de Vila-real, que és José Benlloc. Ell se presentarà com a futur alcaldable.
Seguim, perquè l'Ajuntament també és persona en els recursos davant el Tribunal Suprem dels tres condemnats pel cas Piaf per a respondre i continuar defensant els interessos de Vila-real. Susana.
Sí, això és el que diuen i ho he estat estudiant este cap de setmana perquè això ho van publicar el dia 10 dissabte. Ho hem estat estudiant i clar, el que diu l'alcalde és que ell no vol que se pague un duro que no s'ha de pagar. El que passa és que s'allarga i després si se perd se diu que s'ha perdut i si se guanya, si se perd, se diu que s'ha perdut perquè ens quedem en menys diners i s'han de demanar préstec i si se guanya, com que no se fa tan llarg i la gent no acaba de parlar-lo tant, però bueno, en fi.
I seguim parlant perquè també són referència en infància, perquè la Direcció General d'Infància i Adolescència, que depèn de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana, s'ha interessat per conèixer l'experiència i el funcionament del Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real per aprendre com a referent en l'impuls de la participació en la infància en altres parts de la nostra comunitat. De fet, la regidora de Participació Ciutadana d'ací de Vila-real, Míriam Caravaca, ja s'ha reunit amb representants de la Direcció General per a detallar-los la dinàmica d'aquest òrgan participatiu i ha constatat el seu interès per prendre pues, això com a referència per a altres parts.
I era una aposta que ha partit d'ací, a partir d'esta regidora, i jo la sensació que tinc és que era un projecte que esta persona sempre ho ha portat en ment i en el moment en què ha pres la regidoria ha dit ara és la meua.
I finalitzem perquè ventiladors preparats, perquè la setmana comença amb màximes que podrien superar els 42 graus a la Comunitat Valenciana, i encara que podria ploure feblement a l'interior de Castelló a la vesprada i en la meitat sud-oest podria reduir-se la visibilitat per pols en suspensió segons l'Agència Estatal de Meteorologia. Caloreta, caloreta per a una platja portàtil.
Mira, Maria, acabem de passar meu també. Serveis socials garantir l'escola d'estiu amb menjador a 70 xiquets i xiquetes en situació de vulnerabilitat. Això serà, és així en l'Ajuntament, en la ciutat de Vila-real. I diu que d'aquesta manera garantint que les famílies amb menys recursos puguen accedir a aquests programes de vacances escolars i asseguren que els menors tinguin també a l'estiu una correcta alimentació, ja que comptem amb el servei de menjador. Quan sentim aquestes coses, no ens arribem a pensar que un xiquet no estigui ben alimentat així, en el que s'anomena el primer món. En fi, pauseta de publicitat i si anem a esports.
Ràdio Vila-real 92.2, freqüència modulada. Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como a la marea, su mirada te puede matar, mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel.
Ahora sí, Víctor, el senegalés que se embecaba al Villarreal, ¿no?
Boulaye Dia, seguramente en els propers 10 serà el nou davanter del Villarreal Club de Fútbol.
¿Y referències d'este senegalès?
Bueno, realment és nascut a França, però ja per la selecció del Senegal, és davanter, estava en el Reims, té 24 anys, i, bueno, referències, si la gent recorda a Bakambu o al Toque Canvi, pràcticament un calco.
O sigui que tenim un bon davanter, no?
És sí, dir, sí, bon davanter, sí.
Podem estar tranquils de que, a veure, que... Gols ne marcarem, no?
Sí, gols ne marcarà.
Això és el que ens interessa. Què més tenim?
Sí, dir que avui també s'han confirmat que el 22 de juliol jugarem un amistós contra el Lyon, el 26 contra el Kiev i el 28 contra el Hertha, i dir que a partir d'avui doble sessió a les 10 i a les 7 de la vesprada. Comencen ja els entrenaments ja en intensitat.
Doble sessió de...?
D'entrenament.
A on?
En la ciutat esportiva.
Del Villarreal Club de Fútbol. És que saps què passa, Víctor? Que nosaltres així ens entenem, però la gent que està sentint la ràdio o que la posa de gol diu doble entrenament i pensa... A veure si és que ha d'anar...
Jo m'he quedat impactada en l'últim equip que has dit. Qual ha sigut? L'Hertha?
L'Hertha de Berlín.
Oh my goodness. És que no ho havia escoltat mai, L'Hertha, ho sent, o sigui, no ho havia escoltat mai, tu sí, però jo no.
Quants amistosos tenim en juliol?
Crec que 6. Sí, perquè aquests tenen que afegir el València, el Ombed i el Marsella.
Maria t'està assenyalant un parell de dits més en les
sí,
mans.
Però els altres dos que falten per a fer 8 són en agost ja.
Ah, val. 6 amistosos en juliol, 2 per agost i després comença la Lliga.
I després hi ha la Supercopa,
o sigui,
i la Lliga.
8 de amistosos.
Sí.
Supercopa.
I després hi ha la Lliga.
És dir... Des de quin dia? Des de quin dia?
Des del divendres dia 16, que és el primer contra el València.
A veure, des d'este divendres?
Sí, que per cert, pràcticament tot fa indicar que no deixaran entrar a ningú. A diferència de, per exemple, l'amistós en Marsella, que si pillara algun vilarrealenc de vacacions allí, sí que diuen que deixaran entrar a 30.000 persones.
Pues si no tenen plans ja preparats per a les vacances, poden anar-se a Marsella. És un bon pla, ahí a platja.
Bueno.
Dir que en Eixides...
Portàtil? La de... Portàtil no, hi ha platja de veres.
Sabeu que hi ha un centre comercial, no sé en quin país, és que hi ha un centre comercial que té una platja artificial?
Hi ha de tot pel món.
Mira, a mi me dius tu que hi ha un centre comercial i després no me digues no sé en quin país.
Sí, sí.
Perquè si algo m'agrà a mi és anar això de ruta de compretes i si hi ha platja...
Claro, o sigui, no t'entes, que estem en temps de rebaixes i a això a Susana se li peguen moltes coses a la mà.
Dir que han eixit del club Ivan Martín cedit a l'Alavés i Quintillà cedit al Leganés, dir que les xiques avui ja també tornen les proves mèdiques en l'última incorporació de Zaira Flores, migcampista, que se va anunciar el divendres, que demà també ja serà el primer entrenament. I, bueno, hem tingut les dos grans finals este cap de setmana. La de l'Eurocopa ir per la nit, que va guanyar Italia en els penaltis, fallant Rashford, Sancho i Saka. Saka l'últim té Dana Wines. Dir que, òbviament, hi ha una barbaritat de campanyes, perquè vos podeu imaginar tot el que li estan dient a aquests tres xics per les redes socials. I l'altra final, jugada de matinada, Argentina 1, Brasil 0... Gol de Di Maria, per fi Messi té un títol en la seva selecció.
Pues alguno contento de que...
Bueno, tenía un Jocs Olímpics, crec, també un Mundial Sub-20, però en l'absoluta mai havia guanyat res.
Ah, val, val, val.
Sabeu que des de que el Villarreal Club de Futbol va donar aquell espectacle en els penaltis, tot balla de penaltis?
Sí, 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 totalment. Ha sigut una Eurocopa molt de penaltis, sí, t'he de dir jo.
De fet, la gent ja comença a dir que ens tocarà tornar a acostumar-nos als partits de 90 minuts.
Sí, no? Que per cert, vaig a imatges en Anglaterra.
Lamentable.
O sigui, tota la gent anava, o sigui, me va agradar molt un comentarista que vaig escoltar que deia... Està plovent, però ja ha plogut dins del cos de molta gent que està així dins perquè s'han begut tot lo bebible. O sigui, els anglesos ho van deixar tot sec, no? La llei seca ha tornat, però perquè es van agotar tota la cervesa que hi havia.
I així era per a rematar, dir que Djokovic va guanyar en Wimbledon, ja porta 20 Grand Slams, els mateixos que Federer i Nadal. Clar, així n'hi haurà que discutir, perquè segurament Djokovic ne farà més que els altres dos, i n'hi haurà que discutir si és el millor tenista de la història, el que més ha guanyat, o el que millor espectacle ha donat en la pista.
Que, òbviament, ha sigut Rafa Nadal. És que això no cal ni dir-ho, el millor Rafa.
I després també pot aconseguir una altra cosa increïble, que seria guanyar. Ja porta l'Open d'Austràlia, Roland Garros, Wimbledon, si encadena els jocs en el US Open seran els 5 seguits en un mateix any, cosa que és increïble. I dir que també en Wimbledon, en júnior, en femení, una xica, crec que és d'Euskadi, va fer història perquè és la primera espanyola que ha guanyat este torneig.
Pues perfecte.
Mintegui del Olmo.
Mintegui del Olmo.
A veure si, ojalà, i en 3 o 4 anys ja poguera estar en el quadre principal.
Bueno, pues acabat això, una publicitat i anem per el primer convidat.
Estàs a la 92.2 FM.
Les 4... Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal. ¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
També s'ha assabentat, com vam dir al principi del programa, de que Onda ha fet un conveni o ha fet una aliança amb Aster, ASEBEC i ANFEC per redactar un nou pla de transport públic en zones industrials. Per això tenim el regidor d'Hisenda, Salvador Aguilella. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Plan de transport públic en les zones industrials, no?
Sí, bueno, és un plan que estem elaborant des de l'Ajuntament, que estem dissenyant des de l'Ajuntament per a ficar-lo en marxa, que volem que siga totalment participatiu, pues començant per les empreses, però sobretot pels treballadors de les empreses, perquè puguen dir-nos el que necessiten, i l'objectiu este, no, que el transport siga més sostenible, que siga més segur i que des de l'administració pues puguem col·laborar per aconseguir-lo. I com tu ve dies abans, pues, bueno, ja ens hem reunit de Naster, en ACBEC i l'ANFEC per a dir-los que ens ajuden, no, a col·laborar en este treball. Per supost que ens van ajudar de treballar de la mà de les empreses i dels treballadors per a dissenyar el millor pla de transport possible, pues per a que sigui un èxit, perquè la gent l'utilitzi i que aconseguim els objectius, pues, de reduir les emissions, d'augmentar la seguretat dels treballadors i dels serveis industrials.
En definitiva, caminar cap a aquesta agenda 2030 que volem de fer un planeta més sostenible, no?
Sí, sí, en això estem treballant molt seriosament des del Partit Popular, en treballar en l'agenda 2030, en aconseguir tots els ODS. De fet, a més del pla de mobilitat en els serveis de transport públic, en els serveis industrials, estem treballant en un pla de mobilitat sostenible tant del casc urbà com de totes les àrees industrials. Vull dir que estem intentant redissenyar-lo tot, estudiar-lo bé i ficar en marxa accions que s'ajuden a aconseguir tots aquests objectius de sostenibilitat i de pues fer, com tu dius, un món més sostenible i, per suport, pues augmentar els serveis i també pensant en la seguretat diària i en el benestar de tots els veïns de Onda.
També se parlava de fer un descompte del 20% en el IBI a totes aquelles empreses que decidisquen apostar per les energies renovables, no?
Sí, bueno, el IBI se fica com a exemple que nosaltres tenim aquesta reducció del IBI per a tots els veïns de Onda. Uh-huh. Les empreses, sobretot a través de ACER, en este cas, ens han demanat que tinguem el xest de ficar bonificacions o de tindre bonificacions per a les empreses que utilitzen plaques solars. Uh-huh. Nosaltres no sé si ho farem en l'IBI o l'IA, que això és el que estem ara estudiant en totes les associacions i les empreses, perquè nosaltres en l'IA ja tenim moltes bonificacions del 50% de la generació, bonificacions per estar a uns quilòmetres del casc urbà. Com un dia en l'IBI tenim l'exemple de que qualsevol vídeo d'Onda que fiqui plaques solars costa una deducció en l'IBI del 20% de l'impost. Bueno, estem treballant de la forma, de quina forma en un d'aquests dos impostos bonifiquem la utilització de plaques solars, que com tots sabem, no, pues, entre el preu que ara té la llum, entre els risc d'emissions del CO2, per a les cases ja és insostenible, però per a les empreses també és insostenible. Entonces totes estan buscant alternatives, a més d'intentar pues, tindre energia més neta, pues també reduir els costos, no? I en això estem treballant conjuntament també en el sector empresarial per a veure de quina forma des de l'Ajuntament podem tindre el xest i ajudar-los a que aquestes pues, instal·lacions pues, cada vegada siguin majors i que, pues, això, per un costat, puguen ser més competitius i per un altre, pues, entre tots també col·laborem a reduir les emissions de CO2.
També tenen el descompte del 50% en aquelles companyies que decideixen construir en el polígon associat com a entitat de gestió i modernització. És el ICIO, no?
Sí, de l'ICIO tenim la bonificació en algunes sèries industrials. En aquest moment, en les sèries industrials que estan ocupades en menys d'un 50%, tenim la bonificació del 50%. Clar. Que moltíssimes empreses que ara s'estan instal·lant en Onda, uh-huh, s'estan instal·lant i tenen directament una bonificació del 50% en aquest impost, no? Que bueno, pues és també una tretxa per a intentar atraure empreses, per a fer més competitiu i més atractiu el nostre territori per a que estiguin aplegant totes aquestes inversions, noves inversions que estan aplegant en aquests moments. Ho tenim des de fa 2 anys en marxa i la veritat és que ara també hem constituït la primera EGM, la primera entitat de gestió i modernització. Mm-hmm. També diem que totes aquelles àrees industrials que se constituïsquen en entitat de gestió i modernització també tindran només per això bonificació del 50% en l'ICIO.
En tot aquest que estan treballant i estan sumant aquestes bonificacions o aquesta forma d'atraure gent als polígons industrials de Onda, vostè tindria o quantificaria una quantitat d'empreses en concret que hagin arribat?
Pues mira, te fijaré varios números, ¿no? Uh-huh. Que son muy importantes. En una industrial, bueno, no sé si soy ya en su conexión o no, pero más del 50% del área industrial o de polígonos industriales y logistics de la provincia de Castelló están en Onda. Uh-huh. Y ve, pues, en 12 millones de metros cuadrados de áreas industriales y logísticas. Y para que veáis una idea, pues la mitja de los últimos años, en años no de crisis, sino en años de recuperación, uh-huh, podía estar entre el 5 y 10 millones de licencias que es demanaven de obra nova. Vull dir que una empresa crecía, una empresa se instalaba en Onda, la edificación, sí, y esa nova inversión pues pot tindre una mitja de poc més de 5 milions d'euros, no, dels últims anys. Sols en l'últim any, en els últims 12 mesos, sí, i la xifra és de 60 milions.
Wow.
Pues més de 50 empreses, de empreses que estan, que han ampliat, o de noves empreses, uh-huh, estan instal·lant-se, estan construint en Onda, pues ficant noves instal·lacions o ampliant les que ja tenien, no? Que això, com també saps, pues va, uh-huh, a portar, no, darrere, pues en este cas segur, i no estic exagerant, milers de llocs de treball que anem a intentar que se beneficien tots els veïns de Onda, però que segur se van a beneficiar moltíssima gent de tota la província de Castelló.
Don Esconter, a vostè és el regidor de Hisenda i d'empleo, és dir, en este cas són dos coses que van unides a lo que vostè m'acaba de dir, la quantitat d'empreses que s'estan optant per anar-se'n a Onda a invertir i a donar això, llocs de treball.
Sí, perquè intentem, pues, això, fer tots els gestos possibles, fer el més atractiu el nostre territori, uh-huh, per a aconseguir aquest objectiu, no? Que també és ajudar en tot el possible en que n'hi hagi llocs, o sigui, més oportunitats laborals, oportunitats estables i de qualitat per a tots els veïns, i per això, pues, vam decidir unir les dues àrees, a més, de la responsabilitat de la gestió de totes les àrees industrials, que també estan en la meva responsabilitat, no, en la meva gestió, uh-huh, pues això, per a intentar, pues, ficar tots els recursos de l'Ajuntament a l'abast d'aquest objectiu, no? Que és, com a últim objectiu, és aconseguir que la gent tinga totes o les millors oportunitats d'ocupació i que si siguin estables i que siguin de qualitat, i en això estem treballant.
Salvador Aguililla, des de Onda, moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Estás a la 92.2 FM.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti.
Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante, una nueva mirada con faros full LED, pantalla táctil de 26 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross, lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Hablar de adaptarse al camino, de derribar fronteras o de buscar la belleza es hablar de la gama SUV de Kia. Del 5 al 19 de julio, elige con quién continuar tu viaje desde 12.250 euros, financiando con Banco Cetelem. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial, ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
Ja sol·licitat la targeta FemPoble? Rebràs un SMS amb indicacions d'on recollir-la i podràs començar a utilitzar-la en més de 170 negocis adherits a la campanya. I tu, encara no la tens? Sol·licita-la en vilatenda.com i gaudeix de les bonificacions comprant en els establiments de Villarreal. Comprant al poble, fem poble. Una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i Fundació Caixa Rural Villarreal.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
Dijous passat li fem una entrevista a Anna Monterde Fuster. Ella és la presidenta d'Astraport. Astraport és l'associació de transportistes portuaris de Castelló. Tenen un problema. El problema és que el retenen massa temps i no és rentable per al sosteniment d'esta empresa, que és cada un el seu propi camió. Ells ja amenaçaven que si la situació no s'arreglava, si no es feien, posaven límit a aquestes llargues cues que tenen que fer, anirien dilluns a la huelga. Divendres tenen una reunió i no arriben a ningú acord. Avui és dilluns, és 12 i estan en esta vaga indefinida. Anem a saber de primera mà la situació que tenen en este moment. Ella és Anna Monterde Fuster i, com bé he dit antes, és la presidenta d'Astraport. Buenos días, Anna.
Buenos días.
Huelga, ¿no?
Huelga, huelga. Aquí estamos, todos paraditos.
En principio, la huelga indefinida.
Sí.
Uh-huh. ¿Cuántos camiones estima usted que hay en este momento parados?
Pues una cincuentena, una cosa así. Porque los otros 30, 35 están en la otra terminal, que tendrían a lo mejor un viaje o dos cada uno, los están realizando y una vez los acaben, pues paraos.
Es decir, en este caso se van a paralizar todos, su terminal, que es lo con la que tienen el problema, incluso la otra, que en principio no había problema, ¿no?
No, 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 la otra es porque no hay más viajes, o sea, es que la otra es muy chiquitita, comparado con APM Castellón, no, Atún es la mitad. Entonces, claro, cada día en esa terminal hay muy poquitos viajes destinados.
Por lo tanto, ¿la huelga será general en el puerto de Castellón, del transporte, es así?
Lo que es contenedor para terminal polivalente, sí. Para APM Castellón, sí.
¿Por qué el viernes no llegan a un acuerdo? ¿Ellos creían que hoy no pararían ustedes?
Sí, ellos pensaban que no íbamos a parar. Estaban súper convencidos, pero les dijimos que no. O sea, no se llegó a ningún acuerdo, se negaron en banda porque decían que ellos no causaban ningún problema. Por lo tanto, que eran una terminal eficaz. Y les dijimos, hombre, eficaz nada. Cuando nos pegamos 2 horas en cola va a poder entrar a la terminal y 3 horas dentro de la terminal para que nos cambiéis los contenedores. Ellos dicen que son temas puntuales y nosotros les decimos que de puntuales nada, porque si no, no habría esta unión. O sea, si de los 50 camiones le afectara 5 camiones, pues es decir, macho, tienes mala suerte. Pero no, no, aquí es a todos, a la mayoría. Cuando no es en una, es en otra entrada, sino en todas. Ya no, lo que pasa es que ellos no lo quieren reconocer y la cuestión es que en Valencia, APM Valencia, hoy está cerrada por lo mismo. O sea, tienen huelga indefinida también.
Es decir,
por las mismas circunstancias.
Que al final es la concesionaria la que no está dando el servicio que debería dar, ¿no?
Correcto, eso es lo que estamos demostrando, que la concesionaria es la que no está dando el servicio, porque tanto las otras terminales que hay en Valencia, MSC y Noatún, están dando el servicio correcto o más o menos debido. Entonces a esas terminales no se les para, solo es APM. O sea, el problema lo tenemos con APM.
¿Y ustedes qué esperan de esta huelga?
Hombre, pues esperamos que cedan. Que cedan y que empiecen a darnos el servicio correcto. Porque está claro que vale, que nosotros marcamos unas paralizaciones. Pero esas paralizaciones no es que queramos cobrarlas. Lo que no queremos es cobrarlas. Lo que pasa es que las tienes que marcar para que ellos estén con las orejas en punta siempre y siempre verse obligados a que nos tienen que dar el servicio. O sea, las paralizaciones no buscan un beneficio que da el transportista o algo de eso, no. Las paralizaciones las marcamos para que ellos estén siempre alerta y que nos tengan que dar servicio. Lo que pasa es que si no te dan el servicio, pues te tendrán que pagar las horas que estés paralizado allí, claro, es que no hay otra.
Esta huelga puede provocar acciones, en este caso, judiciales, que puedan llegar a pérdidas de concesiones por parte de la empresa, a la pérdida de la concesión.
Eso lo tendríais que hablar con la autoridad portuaria, yo hasta ahí no llego.
Claro, pero fíjese, la autoridad portuaria habrá un momento en que si esto no se soluciona tendrá que tomar cartas en el asunto, ¿no?
Sí, sí, vamos a ver. Ellos, todas las reuniones que hemos tenido han sido convocadas por la autoridad portuaria como mediadora para que esto se intente solucionar. Pero claro, cuando una de las partes no hay forma de que ceda por ningún lado, pues es que no puede haber acuerdo. Y ellos, dentro de lo que cabe, supongo que ellos con el contrato de concesión tendrán alguna forma de forzar esta situación. Pero yo eso ya te digo que yo eso no tengo ni idea, porque
claro, ustedes
el contrato sí que sabemos que es público, pero el contrato nunca nos lo han enseñado ni nos dejan verlo.
El contrato entre la concesionaria y la autoridad portuaria.
Sí, correcto, correcto. Sabemos que es público, ¿vale? Que por lógica lo podríamos ver, a ver en qué condiciones están, pero...
En este momento solo les queda esta medida de presión y es lo que ustedes están haciendo, que es la huelga indefinida, ¿no?
Correcto. Es que claro, es que no nos queda otra. Es que a ver qué hacemos. Es que si seguimos así nos van a acabar de arruinar. Pues ya que estamos con el agua al cuello, pues por lo menos nos arruinaremos pensando que tenemos razón y sin trabajarles. Y si caemos nosotros, pues que caigan ellos también. Es que a ver, es que no nos dan otra opción.
Ana Monterde, seguiremos muy de cerca todas las circunstancias que están viniendo. De todos modos, usted ya sabe, estamos 2 horas en directo. Con cualquier cambio, le invitamos a que usted lo pueda decir por estos micrófonos.
No te preocupes, en cuanto haya cambios, yo os lo notifico.
Muchas gracias, Ana Monterde Fuste, presidenta de Astraport.
Gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
En Carnicerías, Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante y en estos momentos difíciles queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Ninanín, a partir de septiembre, la Tegua Nova Academia de Extraescolars a Villarreal. Ninanín, un gimnàs per a exercitar les teues habilitats, robots, anglès, música, activitats molt divertides i innovadores. I també repàs d'assignatures. Apunta't ja. Vine a conèixer-nos a la nostra escola d'estiu del 21 de juny al 3 de setembre. Encara hi ha places. En horari de 7 i mitja del matí fins a les 3 del migdia. Telefona al 641-291-269. O vine a Ninanín, a l'avinguda Francesc Tàrrega número 71, Entresòl C de Villarreal.
Terra Divers, l'exposició més ambiciosa sobre els orígens de Benicarló, ja es pot visitar al Museu de la Ciutat de forma permanent.
Un viatge de més de 2.500 anys que ens ensenya de manera atractiva i didàctica com vivien els ibers, com s'organitzaven socialment, com comerciaven o quin paper jugaven les dones.
Una mostra imprescindible per saber d'on venim i decidir on anem.
Benicarló és cultura. Ajuntament de Benicarló.
Anem a la localitat veïna de Betxí. Per què? Pues perquè l'Ajuntament està tramitant ja un projecte de baixada d'impostos per al 2022 que plantejarà un descens de 2 punts en l'impost de béns immobles. Per això tenim el seu alcalde, el Ferrer Molar, al costat del fil telefònic per a que ens diga com va fer-se esta tramitació, si serà una realitat en el 2022. Bon dia, Alfred.
Hola, molt bon dia. Pues sí, sí, si no passa res, aprovarem esta proposta en el pròxim ple, en el ple d'este mes. Ja portem uns mesos treballant-lo i, bueno, pues ara ha arribat el dia ja d'anunciar-lo i, bueno, pues ja, com dic, en la pròxima reunió ja de portaveus avançarem en els tràmits i, si no passa res, a final d'este mes ho aprovarem ja definitivament.
Això suposa, vostè ha fet declaracions on diu que suposa un ahorro, un estalvi de entre 50 i 60 mil euros per a lo que és la població de Betxí, no? Per als veïns.
Sí, sí, estarem parlant d'un 5-7%, entre un 5 i un 7% de baixada de l'IBI a cada un dels nostres veïns i veïnes. La veritat és que estem molt contents i, com dic, és un pas, diguem, un pas natural després d'haver eliminat el deute municipal a principis d'any. pues ara, evidentment, els mesos que venen, en els pròxims exercicis econòmics, pues, hem de fer una baixada general d'impostos, no? I aquest és el primer pas que anem a cometre després de l'esforç que hem fet tots i totes en aquests últims anys, pues ara ja arriba per fi la recompensa i, bueno, pues molt satisfets i molt pagats de l'evolució que estem tenint en l'àmbit econòmic.
Quan se parla de que el gravamen d'una vivenda passarà de 0,92 a 0,90, de què estem parlant?
Bueno, pues estem parlant, estos gravamens són uns índexs que venen establerts pel Ministeri i és un, diguem, una aplicació d'un coeficient que va en funció de lo que se paga en cada poble. Si estem parlant, pues, que un pis, si un pis està pagant uns 300 euros, pues probablement, com he dit, l'any que ve n'hi haurà un estalvi d'uns 30-35 euros. Uh-huh. I, bueno, pues el que pretenem és que no se quede ahí, sinó que al 2023 pues puguem fer un altre pas endavant i tornar a baixar l'IBI, perquè ja vos dic que és una evolució natural de tindre les arques sanejades, de tindre la tresoreria en bon estat i, per tant, pues, a partir d'ahí el que hem de fer ja és baixar els impostos a tot el veïnat.
També se parla d'aquelles vivendes que incorporen plaques solars per a l'autoconsum, que tinguin una deducció
les que instal·len. Este IBI generalitzat, que s'aplicarà a totes les vivendes, se sumarà a una treballada de l'IBI en aquelles vivendes que s'instal·len plaques solars, no? I per tant, pues, lo que volem és fomentar que en els pròxims 3, 4, 5 anys pues s'implanten cada vegada més aquestes plaques solars d'autoconsum i, per tant, pues, com dic, n'hi haurà una baixada general a tots els habitatges, però també podrem tindre una suma addicional de baixada d'impost si s'instal·len plaques solars, no? Per tant, pues, lo que volem és apostar per una economia verda, per una multiplicació de les plaques solars, per autoconsum, per tant, pues, d'alguna manera, pues això, consumamos a la tendència general que se porta a Europa i en aquest sentit pues anem a incentivar aquesta instal·lació de plaques solars a les cases de l'equip.
També hi haurà el 95% de deducció a aquest impost destinat que destina l'Ajuntament, l'ICIO, que grava la realització d'obres, construccions, clar. Jo ara decidisc i fer aquesta instal·lació i tinc que demanar un permís d'obra, no? És així, alcalde?
Sí, efectivament, això ja està en vigor, les van aprovar fa aproximadament 3-4 mesos, i això ja està en vigor, això vol dir que el que s'instal·le ara obres plaques solars té un 95% de bonificació de l'ICIO, és a dir, pràcticament l'ICIO de baix demanar la llicència d'obres per a instal·lar-se les plaques solars, uh-huh. I a més, en la instal·lació que se farà en guany, podrà deduir-se, l'any que ve, podrà deduir-se una baixada d'impost de l'IBI addicional a la baixada general que anem a aprovar en este ple. Per tant, pues, jo penso que, com dic, és una aposta decidida per fomentar l'ús de les plaques solars, de l'autoconsum als habitatges i, a més, pues, evidentment, pues, apostar per una baixada d'impostos general que se traduirà en diversos àmbits, en el primer dels quals tenim ara este mes per a baixar l'IBI.
Lo que és el 95% de, bueno, que no se'ls cobrarà de l'ICIO, només serà per a aquest tipus d'instal·lacions, és a dir, això és com el que se diu tradicionalment el permís d'obra, no?, que demana la gent. Només serà per a aquest tipus d'instal·lacions?
Com?
Només serà per a aquest tipus d'instal·lacions el que és el permís d'obres?
Sí, de moment estem en aprovat en aquest tipus d'instal·lacions, però com dic, estem oberts, ja que en els pròxims mesos se puguem estudiar en més deteniment l'aposta decidida per les energies renovables i per tant pues, segurament obrirem el ventall a noves propostes que puguen donar-se i com dic, serà un primer pas que segur anirà a seguir altres passos en els pròxims mesos i especialment en els pròxims exercicis econòmics.
Sí, li dic això perquè a l'hora de que avui en dia pues, tot el món tenim molta mobilitat a l'hora d'anar a un altre lloc de treball, però al final decidim per aquelles poblacions que ens donen més avantatges als ciutadans per a tindre una economia més sostenible. I al millor, en aquest cas, el poble de Betxí acaba sent un poble a l'estar tan sanejat que quasi que interessa replantejar-se on viure, no?
Bueno, de moment anem pas a pas. Això sí que m'agrada sempre anar a poc, no? I darrere l'1-2, de moment, com dius, estem fent una aposta decidida i ferma per totes les energies renovables, per canviar la mobilitat del nostre municipi. Des de fa anys també estem apostant fortament i estem intentant fer un canvi radical en el que és la mobilitat de les persones a l'interior del municipi. Uh-huh. I bueno, pues no hem d'avançar-nos molt, però sí que sabem on anem, sabem quins passos hem de donar i sabem quins projectes hem d'activar cada any, i per tant pues, sabem on anem, no? I això és el més important, no? Sabem l'aposta decidida que hem de fer. Estem també en contacte permanent amb les empreses per activar plans de mobilitat de cara a anar a les empreses locals, als polígons industrials, també d'una forma més sostenible i verda, no? I per tant pues, són passos que van sumant-se, són sinergies que anem activant dia a dia, i per tant pues, el futur és evident que ha de canviar a curt termini de lo que teníem fins ara, i per tant pues, això ho tenim molt clar, i a poc pues, anem donant passos de manera decidida.
Mire, ja que el tinc al telèfon i vull fer-li una pregunta de política nacional. Què li pareix a vostè els canvis que ha fet Sánchez d'apostar, no sé, per si li sona, per el municipalisme i per la feminització?
Bueno, pues la veritat que en primer lloc he de dir que estic un poc sorprès, no? Perquè la veritat és que la reforma ha sigut àmplia, no? Ha sigut a gran escala, no? Però bueno, és possible que farà falta, perquè sí que és veritat que sabien, hi havia alguns ministeris que eren molt poc visibles, que tenien molt poc de moviment, i per tant és possible, i esperem que en este nou canvi que s'ha fet pues, puguen renovar-se, puguen impulsar especialment en el que ens ve ara en els fons europeus, i d'alguna manera puguen incentivar que arriben a tots els municipis, i per tant pues, puguem activar entre tots projectes importants per a la ciutadania i en definitiva per a millorar els nostres municipis, que jo penso que és del que es tracta i el que estem esperant tots els alcaldes i alcaldesses per tal de poder arribar a aquests fons europeus.
Pues mire, a mi m'ha sonat molt el discurs de compromís. Així en la nostra cadena ho he sentit moltes voltes de part de companys seus i m'ha sorprès. No sé si és que havia tingut una reunió amb Joan Baldoví, però m'ha sonat molt a este discurs, eh?
Bueno, no fa temps que no parlarà en Joan Baldoví, però bueno, al final les coses les tenim molt clares, no? Nosaltres pensem que les polítiques que arriben als ciutadans se fan millors des dels ajuntaments, no? I per tant, pues, qualsevol ajuda, qualsevol incentiu, qualsevol inversió que ens arribi als ajuntaments, pensem que podem i sabem gestionar-los millor que quan venen d'altres administracions que no estan tan a prop dels ciutadans i que no coneixen, per tant, les seues experiències, els seus interessos, les seues necessitats, no? Per tant, nosaltres sempre hem demanat que en la major mesura possible pues, que arriben aquests fons als ajuntaments, perquè pensem que sabem gestionar-los i sabem gestionar-los millor, no? Per tant, pues, esperem que este canvi de ministeris pues, puga facilitar això, no? Que arriben els fons europeus als ajuntaments, als consistoris.
I per als que diuen allò de que un alcalde o alcaldessa passar directament a ministre, no, com que no ho veuen, vostè què els diria?
Bueno, jo sempre dic, no, que el que és vàlid, el que ho faig ja bé, pues, crec que ha de tindre l'oportunitat també, no, en este cas per a saltar de la política municipal a la política ministerial, no? I bueno, jo trenqué una llança en favor d'ells, no? I esperé que siga positiu, que siguin un exemple de bona gestió, i a més, pues, també pense que és un pas previ que haurien de fer alguns ministres o alguns diputats, no? Passar primer per la política local, perquè pense que allò és, com dic, on escoltes a la gent, on escoltes als veïns i veïnes, i on saps les necessitats i pensaments, no? de la gent, no? Jo crec que és una bona aposta. Esperem que isca bé i que siga un exemple per a futures accions, no? I per a futures pues això, decisions que se puguen prendre en este cas en els ministeris, però també de cara a les pròximes eleccions.
Alfred Remolar, alcalde de Betxí, moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Que el ritmo no pare, no pare, no. Que el ritmo... se siente la sangre en sus venas. Y te gusta a ti, muévete y no pares, y no pares, sigue así. El ritmo está rico, que sí, que sí, que sí, que sí.
Estás a la 92.2 FM.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
L'Esportiu Bàsquet Villarreal torna a obrir el termini de renovacions i noves inscripcions per a la temporada 2021-2022. Des del dilluns 7 i fins al 30 de juny per a renovacions amb plaça garantida i noves altes. I a partir de l'1 de juliol, termini obert fins a cobrir equips. No importa el teu nivell inicial, en l'Esportiu Bàsquet Villarreal tens un lloc on gaudir de l'esport i del bàsquet. Podeu demanar informació a la web del club www.ebvillarreal.com o a les nostres xarxes socials. I no vos oblideu del segon campus d'estiu Natu Bàsquet, que ja estem preparant de l'11 al 17 de juliol a Llucena.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Marbres Bosquet comunica que durante los meses de julio y agosto el horario de atención al público será de 8 de la mañana a 2 del mediodía y permanecerá cerrado por vacaciones del 2 al 22 de agosto. En caso de necesitar cualquiera de nuestros servicios, Marbres Bosquet les atenderá concertando cita al 638-249-171. Marbres Bosquet, Camino Bechi 10 de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Y todo vuelve a ser como era.
Y ahora vamos a hablar de agricultura. Para eso tenemos con nosotros a José Pascual Albioles, secretario en funciones de ALIP y también miembro de la Ejecutiva. Buenos días, José Pascual.
Hola, muy buenos días.
¿Qué le parecen las declaraciones del ministro de Consumo Garzón sobre la recomendación de no comer tanta carne?
Bueno, pues en primer lugar, mencionar que el ministro parece que no es consciente de que España es el segundo país con mayor esperanza de vida después de Japón. Por lo tanto, entendemos que el ministro Garzón utiliza datos que no se corresponden a España. Parece ser que la información pues la recibe de otros países con otros hábitos y otras costumbres. Uh-huh. Es curioso porque ni siquiera el consumo de carne no procesada está por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. La carne es fundamental en el desarrollo del ser humano y es imprescindible en la dieta mediterránea. Es una fuente de proteínas sobre la cual pues el ser humano no podría vivir. Uh-huh. Dice que los datos de consumo están basados en la FAO, pero la verdad es que hemos estado investigando y a mí personalmente no me consta. Lo que sí me consta es el estudio que el ministro de Agricultura, Luis Planas, hace anualmente, y mencionando los hábitos alimentarios, y las cantidades que enumera son bastante inferiores a lo que dice Garzón. Por lo tanto, no podemos entender cómo Garzón está utilizando fuentes de información ajenas a la del gobierno del cual él mismo forma parte. Y bueno, en la misma línea ocurre lo mismo cuando habla de las emisiones de CO2, de que la ganadería pues es un sector que perjudica mucho al medio ambiente. Asegura que el sector primario pues emite un 14,5% de emisiones de CO2 y de gases de efectos invernaderos, cuando su compañera del ministro de Transición Ecológica, Teresa Rivera, anuncia que no sobrepasa el 7,8%, lo cual, claro, nos deja en estupor como un ministro que se preocupa tanto por el calentamiento global y por el medio ambiente, pues elude que el sector del transporte pues emite un 27% de emisiones de CO2, la industria casi el 20% y el consumo de combustible el 8,5%. Pero claro, por eso no damos crédito a que se empeñe en condenar al sector más desfavorecido. A ver si fuera capaz de hacer lo mismo con la industria, a ver si se atreve. Obviamente, el ministro pues se va a decantar a atacar a los sectores más desfavorecidos. Somos el sector que menos contamina y el que más descontamina. O sea, pudiera tener eso en cuenta. El sector extensivo vacuno y ovino, el CO2 que retira lo hace a través del consumo de pastos en zonas marginables no cultivables. Si ese pasto no lo consumiera ni el ganado ni la fauna silvestre, ¿sabes quién lo consumiría, no? El uh-huh. fuego, el fuego. Es decir, ojalá aquí en Villarreal hace poco más de un año pues tuvimos una serie de incendios en fincas abandonadas. Ya hubiésemos querido tener un rebaño de ovejas en cada finca abandonada y te puedo asegurar que no hubiese habido ningún incendio. Luego, el tema del agua. Bien, el 90% del agua que consume el ganado es procedente de ríos, fuentes fluviales y aguas no potables, procedentes de desalinizadoras, depuradoras y de pozos de agua no apta para el consumo humano. Eso por el tema en cuanto a lo del medio ambiente. Vale, pero ahora va por a seguir a lo otro, a lo que realmente pues es un sector que no se puede prescindir de él. La ganadería genera 500.000 de explotaciones en España y las industrias cárnicas y de comercio cerca de 200.000 empleados en zonas donde hay muy pocas alternativas, que si se mantienen vivas, estamos hablando muchas veces de la España vaciada, de los pueblos que están deshabitados, la función social que realiza la ganadería en estos pueblos es extraordinaria. Es más, ojalá se incrementara. Y solo por la función social que realiza ya es un valor más que añadido. Luego, esto no queda así, no queda como un sector que va a menos, un sector que no se esfuerza, un sector que no pone de su voluntad. El pasado mes de noviembre, distintas asociaciones ganaderas y de la industria cárnica presentaron al Ministerio de Consumo un compromiso que se basa en la transformación ecológica y digital de la ganadería. Se comprometen en reducir la huella de carbono y emisiones de CO2 en un 15% del sector ganadero y un 30% de la industria cárnica. Se comprometen también a aumentar en un 70% la energía procedente de energías renovables. Se comprometen en suprimir el 50% de los plásticos en toda la cadena alimentaria. Este compromiso se presentó al Ministerio de Consumo. Por lo tanto, estamos desconcertados, no podemos entender a santo de qué ahora las declaraciones del ministro Garzón, porque esto es un ataque al sector en toda regla. No sé si habrá motivos personales, quizás el ministro considera que ya no quedan ganaderos comunistas y que por ello pues es un sector que hay que atacar. No lo sé, eso habría que, en cualquier caso, eso se le tendría que preguntar a él. Vale. Luego hay que comentar también el impacto económico que eso a la economía nacional influye. El sector agroalimentario, incluyendo la distribución, en el 2020 aportó casi 100.000 millones de euros a la economía nacional. El 9,7% del valor añadido bruto y ha generado 2.270.000 empleos, que representa el 11,7% del total, según un informe que ha sido elaborado por Cajamar con la colaboración del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Bien, todos sabemos que durante la pandemia pues la economía nacional se ha desplomado. Pero, curiosamente, el sector primario se ha mantenido demostrando su valor estratégico, con un crecimiento de su valor añadido del 5,3% en un año tan adverso como el que hemos tenido. Entonces, claro, no podemos comprender cómo el ministro Garzón pues no sale con estas en un momento pues difícil en el que estamos pasando, y más mostrando tanta preocupación por la España rural, por la España vaciada, cuando estas declaraciones es una intención totalmente en contra de los intereses de la España vaciada.
En este caso, lo que argumenta, lo que contesta, delante de lo que usted está hablando, es que no es exactamente que vaya contra los productores que hay en España, sino que él dice que los sectores empresariales, los macroempresarios, son los que están un poco preocupados por las declaraciones que ha hecho él, dado que él protege una forma sostenible de consumo de carne en España y del producto que se tiene en España. Lo que no defiende es a estos el modelo de carne insostenible y perjudicial para nuestro planeta, dado que muchísima carne de la que viene viene de fuera y no es la que se cría en España. Esto es lo que argumentaba él. También seguía argumentando en esta entrevista que le hicieron que a él le parece y le preocupa que estas empresas que ven peligrar sus beneficios hayan hecho tanta polémica sobre las declaraciones que él ha hecho, porque él no entiende que la ganadería sostenible es parte de la solución, pero está siendo destruida por la intensiva. Es decir, él sí aboga por una ganadería sostenible como es la que hay en España, pero no por una intensiva, que es la que destruye todo esto que él defiende.
Sí, bueno, pero eso no es lo que la ganadería española ha entendido. Uh-huh. O sea, habla de cifras de consumo de carne. O sea, yo me refiero al vídeo promocional que él ha hecho sí. Muy bien elaborado, por, no parece que haya ningún lapsus, ¿no? Uh-huh. Él tiene muy claro de que el consumo de carne es excesiva en España y en ese vídeo no menciona que la calidad de la carne ovina y vacuna, principalmente en España, es la mejor del mundo.
Sí, en este caso, él a la pregunta esta contesta que los ganaderos tradicionales han recibido bien nuestra propuesta. Quien se opone son las grandes empresas de macrogranjas y carne procesada, porque aunque saben que el consumo es excesivo y está vinculado a las enfermedades, también lo está a su cuenta de resultados. No sé si fue posterior a que al visionar este vídeo sí que reaccionó los ganaderos españoles,
sí,
y él ha querido aclarar.
Lo que ha ocurrido es que aquel vídeo, pues vamos, encendió todos los ánimos de los de toda la ganadería española, también de parte de su gabinete político, y ha intentado pues buscar salirse por la tangente diciendo que no se refiere a la ganadería tradicional, cuando en cuanto a la ganadería vacuna y ovina es básicamente tradicional en un 100%. Entonces no puede meter en el mismo saco diciendo que el consumo de carne que es muy superior a lo que indica la FAO, datos que no nos constan, pero sobre todo lo que nos hace sospechar es que los datos que tiene no son datos recogidos en España, ya que en el Ministerio de Transición Ecológica en ningún caso me han mencionado ese tipo de cosas. Es verdad que el sector primario está muy muy amenazado por la globalización, por la importación de todo tipo de productos de países terceros. Claro. Evidentemente eso es un problema, pero el vídeo que
él muestra,
no va en esa dirección. Que luego lo ha querido aclarar, pues vale, bien, pero que el ataque ha sido al consumo de carne y ataque a la ganadería en cuanto que es un sector que contamina y está contribuyendo al calentamiento global. Eso está ahí, o sea, vamos a ver.
Sí, todo nace porque en la primera intervención él dice que España es el país de la Unión Europea que más carne consume según los datos de la FAO. Y a partir de ahí se produce este vídeo que luego él acaba aclarando que no es contra los productores y ganaderos españoles. Y usted ha aclarado bien que igual los datos que tenía...
Vamos a ver, él habla de carne en temas generales. Evidentemente la carne procesada es otra historia, pero en cuanto al ganado vacuno, tal cual, las cantidades que se están consumiendo en España son las adecuadas, no es porque lo diga yo, es porque está en los informes que anualmente el ministro de Agricultura, Luis Planas, comenta. Entonces, ¿qué pasa? Que las declaraciones del ministro Garzón va en contra de la línea de su propio gobierno.
Claro, en este caso fue un vídeo, un poco, un mucho, en función de cada uno como lo recogió, desafortunado, que él mismo ha tenido que aclarar, porque no se recibió como él dice posteriormente que quería transmitir.
Claro, pero lo fuerte de esto es que la idea que lleva es atacar al sector primario, en nuestra opinión, porque no recibe votos. Yo creo que el ministro Garzón ha llegado a la conclusión de que la mayoría de sus votos no llegan del sector primario, o sea, lo considera como un enemigo. Es decir, lo que no está en mi dirección es porque está en contra de mi dirección, y eso es lo que el sector primario en general y el ganadero en concreto es lo que han interpretado. Las redes sociales están que trinan y todos ellos estamos hablando de ganaderos que son tradicionales.
Sí. José Pascual, una pausa de publicidad y continuamos.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Cesar Inisorum, los acaricidas a base de Exitiazox originales de Certis. Ambos productos con la mayor dosis de uso, de 800 gramos hectárea frente a 375 de otros formulados del mercado. Y con mayor volumen de uso, de 4.000 litros de caldo por hectárea frente a los 2.500 de otros productos.
Duerme tranquilo y no corras riesgos en tu cuaderno de campo. En Certis trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Radio Villarreal 92.2, frecuencia modulada.
Después de esta pausa publicitaria, volvemos con José Pascual Albiol. Recordemos que él es secretario en funciones y miembro de la ejecutiva de ALIP. José Pascual, la petición, ha habido una petición de ABA y de la Unión para reunirse con la consellera.
Así es.
Sobre la situación actual en este momento del Cotonet.
Ajá. Bien, nada, pues es curioso, es que esa reunión con urgencia la piden ahora después de que aceptaron las medidas de que la consellera pues ofreció para la solución del Cotonet, que como ya sabéis en esta casa, que tanto Víctor como Pepe han mencionado repetidamente, se basaba en el uso de trampas de feromonas. Uh-huh. Y el parasitoide Anagyrus averiae. Bien, desde esta misma casa ya se estuvo informando de que tanto las trampas no habían las suficientes y iban a llegar tarde, como que la reproducción del Anagyrus averiae era imposible humanamente, porque solo se disponían de dos insectarios, el de Silla y el de Almazora. Entonces, eso en dos o tres meses era totalmente imposible tener una población que fuera capaz de controlar la plaga, cuando los mismos técnicos ya te dicen que cuando hablamos de una lucha biológica, uh-huh, pues es un proceso como muy corto, pues de 4 o 5 años. Es decir, que esas alternativas, pues tanto la biológica como la de feromonas, era totalmente insuficiente. Bien, por otra parte, que eso también, eso lo sabía perfectamente también tanto ABA Saja como la Unión, las materias activas autorizadas, ninguna de ellas era efectiva en más del 50%. O sea, tenemos todo un recital de materias activas que los agricultores pues han ido combinando unas con otras, han doblado, han triplicado la dosis, y si todo esto iba por reducir el tema de residuos en fruto, pues el efecto ha sido contrario, además causando un desequilibrio biológico que tarda décadas en poderse llevar a cabo. Las materias activas Pues claro, el agricultor lo ha probado todo. Ha probado el aceite de parafina, ha probado el acetamiprid, ha probado el acidatin, ha probado el daltimeprin, lamba, cialutrin, piriproxifem, espirototetramac, el sulflasor, que este último, por cierto, está en vistas de prohibición. Entonces, ¿qué ocurre? Se prueba un producto, no funciona el siguiente, no funciona. Pues mira, vamos a probar de los otros tres, los tres al mismo tiempo, y encima vamos a doblar la dosis. Con eso nos quedamos tranquilos. Vamos, si eso lo supera, ya es inmortal. Pues así es. Es totalmente, está la plaga descontrolada, no hay medio alguno de controlarlo, y encima eso, con la subida de temperaturas, hemos podido observar que a partir de los 27 o 28 grados de temperatura, la plaga se reproduce a una velocidad insólita. No se conoce ninguna otra plaga que sea capaz de regenerarse a una velocidad tan asombrosa.
Y a todo esto, claro, ustedes se quejan porque es ahora cuando pide una reunión con la consellera.
Claro.
Y una reunión que ustedes ya han tenido, han ido,
claro,
a Madrid, han probado todo lo probable que se
sí,
puede.
Sí, 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 si nosotros lo tenemos claro.
La situación está descontrolada, y yo le pregunto a usted. Claro, si fuera una persona perjudicada y estuviera escuchándole, a mí, en este momento, ¿Alip me puede dar soluciones?
Vamos a ver, le podemos dar soluciones.
Como asociación, es decir, yo soy una persona afectada.
Sí.
Estoy viendo todo esto, hemos probado todo lo que hay. Alip está denunciándolo durante todo este tiempo para que el responsable de su área, el ministro, pusiera la solución.
Sí, sí.
No la ha puesto.
Sí.
¿La asociación Alip qué está haciendo en este momento?
Bueno,
para que esto no llegue a acabar con...
Vamos a ver. Materialmente, en estos momentos, es imposible acabar con la plaga. Las fincas afectadas quedan. Yo desde aquí quería hacer un llamamiento a los agricultores de que, por favor, que paren la hemorragia de gastos. Que la paren. O sea, una mortandad de un 50% con estas temperaturas, en menos de 10 días, tienes la población intacta. O sea, el daño ya está hecho. Ahora solo queda, pues, lo que Alif, junto con la asociación de Nules, llevamos tiempo en marcha, es acciones legales contra el ministro. Acciones legales en dirección de el abandono de sus acciones, de la actuación que debería hacer, porque en su momento ya se avisó de que la única solución que teníamos era un permiso excepcional de la materia activa metilclorperifos, desde la Comisión Europea nos dijeron que eso era competencia del gobierno, y el ministro Luis Planas pues no estaba por la labor, aludiendo de que el aparecer residuos en piel, eso perjudicaría a nuestros mercados europeos, cuando desde ambas asociaciones, en su momento, les mandamos telemáticamente todo tipo de análisis y pruebas en las cuales demostraban que la utilización del metilclorperifos durante los meses de floración, que son todo el mes de marzo, abril, hasta la primera quincena de mayo, al no existir el fruto, porque es flor, no iba a dar residuos en piel en el momento de la recolección. Eso lo teníamos comprobado, eso lo teníamos con análisis hechos, ya eran, o sea, los laboratorios, las conclusiones eran esas, todo por escrito, pero sin embargo el ministro hizo caso omiso de toda esta información. Entonces, claro, ya ahora sí que tenemos motivos para emprender acciones legales.
O sea, el consejo de Alibes, paren la hemorragia de gasto, porque
sí,
no hay nada efectivo contra el cotonet.
Efectivamente.
Y lo segundo es, Alip no se va a quedar parado.
Correcto.
Tenemos los datos suficientes para ir vía judicial.
Exactamente.
Y próximamente iremos informando a la gente
y
de qué acciones van a ir tomando.
Que
¿no?
van a ser legales, y que en breve, es claro, no queremos lanzar una noticia que no esté todavía concretada, pero las acciones legales se van a realizar, eso con toda seguridad. Lo que no podemos decir es una fecha. Tenemos material más que suficiente y esperemos que en breve pues daremos la noticia, pero ya te digo, no tenemos todavía una fecha. Y bueno,
porque no solamente, porque están, en este momento están cargados de documentación que acredita que ha habido una dejación de funciones por parte de del gobierno para poder contener el problema tan grande que está sucediendo con...
Efectivamente, entre otras cosas porque existía la solución y creo que en esta misma casa toda la primavera y parte del invierno pasado estuvimos mencionando que existía la posibilidad de que el gobierno pidiera una autorización excepcional del metil clorperifos, lo repitió una y mil veces, cosa que por cierto ahora estas asociaciones que han pedido una reunión urgente con la consellera Mireia Moya, pues yo no sé en qué línea va a ir, pero ellos aceptaban la no autorización del metil
clorperifos.
Efectivamente, así es.
José Pascual Albiol, nos hemos quedado sin tiempo, pero vaya, que la semana que viene volvemos a hablar y usted nos va actualizando de los pasos que va siguiendo Alip.
Muy bien.
Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
A vosotros, buenos días.
Mal como yo, no permitas que el orgullo sea decida por los dos, porque tú sabes que te quiero y todo lo que dije no es verdad. Deja tus miedos, podemos si quieres volverlo a intentar. Dime qué es lo que puedo hacer.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Buscas productos cárnicos de calidad y caseros? Encuéntralos en Carnicería Juan Bou. Especializados en carne de cordero lechal, elaboración casera de longanizas y hamburguesas, fiambres selectos, además de elaboraciones sin gluten. Las mejores carnes están en Carnicería Juan Bou, calle Piedad 52 de Villarreal.
María, ja és així l'estiu i no sé on comprar els llibres de vacances per als meus fills.
Chica, no li dones més voltes. Així, en el centre, en la papeleria Llibreria Carmen, trobaràs els llibres de vacances i, a més, ja pots fer la teua reserva de llibres de text i material escolar per al pròxim curs. Et donen totes les facilitats i col·laboren amb les AMPES dels col·legis e instituts de Villarreal.
Ah, en el centre? I on està?
Papeleria Llibreria Carmen, en carrer Covasanta 11 de Villarreal, molt prop de la plaça Major.
Interesante, van temblando las aceras al pasar de sus caderas. Yo la observo cada día cuando cruza por mi...
Miren, vaig a llegir-los que quina és la definició de la Direcció General de Drets de la Infància i de l'Adolescència. Bueno, pues és un òrgan directiu de la Secretaria de l'Estat de Drets Socials del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Que s'encarrega de la prestació de serveis socials en l'àmbit de la infància i de l'adolescència. Bueno, pues esta direcció general s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament de Villarreal per a parlar concretament amb la regidora de Participació Ciutadana i Proximitat, Míriam Caravaca. Bon dia, regidora.
Hola, bon dia, Susana.
Per què s'han posat en contacte amb vostè?
Pues em va enviar un correu desde la direcció sol·licitant-me pues, una reunió presencial el personal tècnic d'aquesta direcció general perquè estaven molt interessats en el model que tenia la Vila-real respecte al Consell de Xiquets i Xiquetes, ja que és un referent autonòmic que se va crear en el any 2015 i pues, volien això que els explicàrem, la nostra forma de treballar en els xiquets conforme està actualment exercint el seu paper de com a consellers.
Clar, això és un consell que està creat, com vostè diu, el 2015 el va crear?
Sí, se va crear en el 2015. De fet, van ser líders en la Generalitat Valenciana en el que és d'àmbit territorial en crear aquest consell. Mm-hmm. Sí, Vila-real sempre ha sigut molt pioner i en el tema de la participació moltíssim.
Es comença a Vila-real, vostè ho trasllada a les poblacions més properes, no? D'ací de la província, inclús de la tota la comunitat valenciana, i ara fins i tot els criden des de este direcció general de drets, no?
Sí, sí, la veritat és que pues prendre a Vila-real com a model de treball en un àmbit així tan important, pues denota que treballem bé, que treballem en moltes il·lusions i que se fixen en el model de Vila-real, pues sempre és una satisfacció, no?
Suposo que li hauran demanat informació sobre com ha evolucionat, l'experiència que vostè té o que té en els xiquets. Què és el que més li ha llamat l'atenció a vostè de lo que li han demanat?
Pues ens han demanat de tot, des de quan se convoca el Consell en totes les activitats que fan durant tot l'any i què és el que els xiquets elixen. Crec que farà cosa d'un mes també me va fer vostè una entrevista respecte al Consell de Xiquets i Xiquetes en el que estàvem treballant i clar, pues des del tema del bullying hasta la creació d'un parc, no?, per part d'ells que és en el que estan també treballant. Ells són els que elegeixen els temes a tractar, que és el més important, són ells els que dirigeixen aquest consell i són ells els que tracten els temes. Nosaltres simplement els acompanyem i cobrim pues, les necessitats que necessiten més tècniques.
Uh-huh. Quan demanen aquesta reunió presencial, són ells els que venen o vostè se desplaça?
No, venen ells a Vila-real. Van vindre... Els tècnics a Vila-real, a l'Ajuntament, sí.
Suposo que per recabar aquesta informació i implantar-lo, no?
Sí, sí, ells el que ara van a fer uns... Per això venen pa recabar tota la informació i traure uns programes contracte que té previst la Generalitat de programes contracte d'una duració de 5 anys per als municipis i que constarà pues, ampliar 8.000 euros està previst la seva impressió.
Ja que veuré com a regidora, perquè clar, jo començava el programa i parlàvem d'este tema i tenia la sensació de que Miriam Caravaca s'ho havia portat dins del cap antes de ser regidora, de poder decidir lo de fer això. Se pensava que arribaria a tindre esta importància que ha tingut en este moment i esta repercussió?
No, ja, així pues, treballem per fer-lo lo millor possible. Està clar que sempre podem equivocar-nos, però li fiquem moltes ganes, molta il·lusió, molta dedicació i això, pues, te reconforta, no? Que dius, pues el treball està ben fet. Quan ja li dic, quan fiquen a Vila-real, com a referent, pues sempre és un orgull, no? Que miren a Aixina.
Home, i tant. Que arriben els funcionaris i que vinguen, però poder implantar-lo, jo no sé si a voltes li donem la importància que aquestes coses tenen,
Sí. Ara també, pues mira, van implantar també el Consell de la Generalitat de Xiquets i Xiquetes i Adolescents a nivell autonòmic i Vila-real pues, ja té dos candidats preparats
perquè
opten a formar part d'aquest Consell. Crec que si finalment pues, el sorteig, perquè ja que ja uns farem que sí, complir, pues, sí. una representació territorial també, que, però vamos, jo tinc molta esperança que, en que Vila-real tindrà representació dels seus consells de xiquets i xiquetes d'àmbit autonòmic, i crec que serà també, pues, tenen molt que dir i molt que aportar estos xiquets que porten ja, pues, anys treballant, que porten un bagatge i tenen una experiència, eh?
I tant. Regidora, enhorabona, perquè això és molt fàcil de contar, però hi ha moltes hores de treball darrere. Moltes gràcies i bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies a vostè.
Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca. Cada noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder. Hace tanto que vivo por ella, hace tanto que muero sin ella, pero sé que aunque sea en mi sueño, yo seré dueño de su alma. Hace un año que se ha ido, que soy parte de su olvido, que la quiero en la distancia, que alimento la esperanza de volver al lado suyo y no volver a separarnos, pero a veces el orgullo llega a los enamorados y yo no puedo entender qué me pasa con esa mujer. Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca. Cada noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder. Hace tanto
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-32-2041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
Viatjar és senzill. Arribes a Parques. Gratis, gratis. Embarques. Ràpid, ràpid. Voles. Este estiu, Londres, Bilbao, Sevilla i Bucarest. O vius i tornes. Fàcil, fàcil. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Vila-real. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Vila-real. Conócenos en nuestra web clínicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Este matí, Maria, tot són últims hores. En este cas és el relleu al PSOE de Adrià Lastra i Santos Cerdán, pilotaran el partit fins al Congrés de l'octubre. Substituïen a José Luis Ábalos, fins ara secretari de l'organització. En este cas, l'exministre de Foment deixarà el seu càrrec en la cúpula socialista, per lo que la vicepresidenta aglutinarà el control total de Ferraz. Adriana Lastra.
Sí, sorprenent, no? I se canvi, sobretot, que la presència de José Luis Ábalos s'elimina bastant a nivell nacional de ser una figura molt important dins del món del Partit Socialista a no estar, no? Volem finalment que és el que passa a May, no? Susana, també. Molt atents a este moviment.
En fin, estem sentint una musiqueta, però no és esta,
no
la que tens preparada,
sí,
per avui.
Espera't, abans d'acabar, dir que avui ja s'ha traslladat i s'ha fet oficial i se canvi de lloc de vacunació, que ja saben que ara estarà oficialment a l'Estadi de la Ceràmica, perquè vos en recordeu.
De vacunació a la ciutat de Villarreal.
Exacte, de Villarreal.
Se canvia
de fira
i congressos de Villarreal a l'Estadi de la Ceràmica.
Vale.
Des d'avui. I ara sí, s'ha cançó.
Anem a escoltar aquesta cançó. Susana, recordem que, com jo vos vaig ficant playlist que trobe ací a Spotify, estic ficant el Caribe Mix del 2000 al 2005, val? O sigui, tota aquesta recopilació que ha fet Spotify. I aprofitant que les fires taurines i el món taurí torna, esta cançó, Susana, jo crec que tot el món que és aficionat, quan ha anat a una plaça, els vídeos isos del món taurí, no?
dels moments,
sí. Exhibicions taurins, esta cançó apareix en totes, o sigui, però en totes. És una cançó que quan jo estic imaginant-me un moment del món taurí, uh-huh, o dins del bou, esta cançó sona sempre. Bueno, i per això faig este homenatge a tots ells.
Anem a veure si els nostres oients identifiquen el mateix que tu.
Espere que sí.
Ens retrobem demà a les 12, Maria?
Sí.
Així, els nostres oients. I a tots vosaltres, a tots vostès, ja saben, demà a les 12 ens retrobem, però ara no se'n vagin, no bona neu. Per què? Pues perquè entren els deports.